Mollet al dia.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 26 de febrer del 2025. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Hospital de Mollet du a terme amb èxit 3 cirurgies amb el robot Da Vinci. Es preveu que aquest hospital en faci gairebé 200 amb una implantació de la tecnologia 3D. I el 12 de març s'obre el període de preinscripció als ensenyaments obligatoris. A Mollet es preveu una preinscripció de 344 alumnes a I3 i de 516 a primer d'ESO. Es continuarà amb la disminució de ràtios a les aules. I el ple de Mollet ha aprovat la declaració institucional del 8 de març. A Mollet, el gruix d'activitats es faran el dia 7 fins al 14. L'acte central el divendres 7 amb la lectura del manifest a la plaça davant de l'Ajuntament de Mollet. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu, que a nivell tècnic som en Sergio Guardeño, l'Ivan Núñez i el Josep Casasnovas, i a la redacció Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón.
Mollet al dia, notícies.
L'Hospital Universitari de Mollet ha dut a terme amb èxit les tres primeres intervencions amb el nou sistema robòtic Da Vinci, un sistema de cirurgia 3D que va arribar a l'hospital el passat mes de desembre, a través del qual s'han fet les primeres operacions la setmana passada. La implementació d'aquesta tecnologia 3D presenta un doble avantatge tant pels pacients com pels mateixos metges. El robot Da Vinci permet que el cirurgià tingui un camp de visió més ampli i nítid, amb la possibilitat de tractar àrees anatòmiques difícilment accessibles mitjançant uns accessos quirúrgics de pocs centímetres. A més, l'ús del robot proporciona al cirurgià més seguretat en la tècnica quirúrgica, tant en la dissecció anatòmica com en la reconstrucció. Això representa un gran benefici pel pacient, que afronta una intervenció menys traumàtica, amb incisions reduïdes, un sagnat mínim, una menor necessitat de transfusions, una recuperació postoperatòria menys dolorosa i més ràpida, així com amb una hospitalització, per tant, més breu. Natàlia Lluís, directora assistencial mèdica de l'Hospital Universitari de Mollet.
El que implica major precisió en la tècnica quirúrgica, el robot el que ens permet és ser molt més fins i molt més precisos a l'hora d'estar treballant amb estructures anatòmiques en el camp quirúrgic, però també té una millora en quant a la disminució del tremolor que pot tenir una mà humana i inclús major moviment, no? El que permet és que tinguem un moviment de 360 graus. Alhora, les incisions són molt més petites en el pacient i, per tant, tindrà menys dolor, menys complicacions, menys infecció i la probabilitat de que l'estada es disminueixi és un fet. Tot aquest projecte també és bo, com dèiem, pel professional. Estar assegut davant del robot és molt més còmode i plaent pel professional que estar dempeus davant de la taula quirúrgica, i permet una visió 3D que ja teníem, però permet una visió ampliada del camp quirúrgic.
El sistema robòtic Da Vinci és la darrera i més recent evolució de la cirurgia mínimament invasiva, dotat d'una visió 3D d'alta definició. Compta amb una instrumentació articulada i està equipat amb un sistema de control simple i intuïtiu que permet al cirurgià fer intervencions complexes mitjançant un abordatge mínimament invasiu. La setmana passada, des de l'Hospital de Mollet, es van dur a terme les primeres cirurgies amb el robot Da Vinci, una d'elles sent general i les altres dues d'oncologia. Antoni Aguilar, cap del Servei d'Urologia de la Fundació Sanitària Mollet, ha destacat que les operacions amb càncer de pròstata, la recuperació ha estat molt més ràpida i ha millorat el risc de sagnat.
Nosaltres hem començat amb oncologia, concretament amb el càncer de pròstata, que és el càncer més prevalent als homes, i ens permet fer una cirurgia que ara la fèiem oberta, que anava bé, però que ha millorat molt el risc de sagnat, evitar un efecte tan desagradable com els problemes de disfunció erèctil, perquè poden ser més precisos, I els dos casos que hem fet hem vist que la recuperació en 48 hores el malalt marxa a casa, quan amb la tècnica habitual doncs, seran 4 o 5 dies.
Són diversos els hospitals del territori que compten amb aquesta tecnologia, com és el cas de l'Hospital Clínic de Barcelona, el qual rep molts pacients que volen ser tractats amb tecnologies 3D, fet que propiciava que molts mulletans i mulletanes preferissin ser operats a Barcelona. Carlos Oyuela, cap del Servei de Cirurgia General, afirma que el robot Da Vinci promou l'equitat, ja que des de l'hospital i des del territori s'ha de tenir la capacitat de tractar els pacients sense que aquests es derivin a d'altres centres.
El tema de l'equitat assistencial vers la població jo crec que és fonamental. Jo crec que l'hospital i el territori ha de tenir la capacitat de poder tractar els seus pacients sense haver-los de derivar a uns altres centres per proximitat i fins i tot per la pròpia visió que té la institució de cura integral de la salut del pacient, no només tècnica, sinó també a nivell fins i tot de confort emocional. Per tant, jo crec que és un pas que s'havia de prendre en totes, en qualsevol de les opcions, i que espero que sigui el començament d'un nou futur per la cirurgia de l'hospital.
A principis d'any, la Fundació Sanitària Mollet era reconeguda per la Universitat de Barcelona com a Hospital de Barcelona. A més, en formació, volíem dir com a hospital universitari. A més, en formen part de la seva comunitat educativa. Xavier Urquizu, cap del Servei de Ginecologia, ha posat aquest fet sobre la taula i ha afegit que la implementació del robot permetrà captar més talent.
Tots estem molt emocionats i encantats, no?, de poder començar aquest nou projecte que no tothom ni tots els professionals poden tindre a les seves mans. I en aquest sentit, l'hospital, per la seva mida, doncs a vegades els professionals pot ser que no sigui tan atractiu com centres molt més grossos, incorporant aquesta tecnologia i totes les cirurgies que es permetrà fer, doncs segur que també serà una forma de captar talent i poder-lo oferir a la població que tenem, que és el nostre objectiu al final, millorar la seva atenció.
Unes paraules a les quals s'ha sumat el director de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, que també ha posat en valor la tasca de l'equip, afirmant que sense els professionals de l'hospital total, la implementació de la nova tecnologia no seria possible.
Ens fa una especial il·lusió perquè ens obre la porta, primer, al reconeixement de la capacitació dels professionals. Això, val a dir, sense professionals de la qualitat i del prestigi que hi ha en els serveis d'urologia, de cirurgia, de ginecologia, això no seria possible. Al final, com pots comprar un monoplaça, però necessites un pilot de Fórmula 1 per conduir un monoplaça. No és, la notícia no és el monoplaça, la notícia és com un pilot és capaç de portar un monoplaça. No? Tenim la sort de disposar de tenir entre la institució professionals formats, competents i il·lusionats amb aquest projecte. Per tant, això és el més important.
Fins al moment s'ha dut a terme 3 intervencions amb el robot Da Vinci i es preveu que es duguin a terme unes 150 o 200 operacions al llarg d'aquest any amb aquesta nova tecnologia. Aquest nou sistema robòtic està previst que també s'utilitzi en breu a l'àrea de ginecologia de l'Hospital Universitari de Mollet. I el pròxim 12 de març s'obre el període de preinscripció als ensenyaments obligatoris per al curs escolar 2025-2026. Des de l'Ajuntament de Mollet es preveu una preinscripció de 344 alumnes a I3 i 516 alumnes a primer d'ESO. Així ho ha avançat aquest matí als micròfons de Ràdio Mollet la regidora d'Educació, Laura Jara.
Es preveu que aproximadament uns 344 infants serien els que estarien en edat de començar I3 i al voltant d'uns 516 alumnes s'incorporarien a primer d'ESO. Aquestes xifres es van fer servir i són fonamentals per la planificació de l'oferta educativa i per garantir que cada infant tingui una plaça assegurada. Però, en tot cas, hi ha variacions i un cop es tingui la foto, com deia, de quina serà l'oferta provisional de places, es demanen les dades del cens i es treballa amb les dades actualitzades.
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha avançat que pel nou curs hi haurà una davallada de la població escolar a infantil. Per mantenir els grups i afavorir la qualitat educativa, el departament continuarà amb la disminució de ràtios a les aules. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Mollet, Laura Jara, diu que des del consistori es mantenen fidels a la planificació acordada amb el departament, a manca de saber l'oferta provisional de places que es farà pública el pròxim 11 de març.
Bueno, nosaltres vam presentar la nostra aproximació de quines són les necessitats del municipi i el que nosaltres traslladem juntament amb tota la comunitat educativa i la nostra proposta i la nostra demanda va ser que es mantinguessin els grups i que en tot cas es faci una repartició equitativa de l'alumnat en funció de la prescripció. Però fins que no tinguem una foto definitiva de quina és la demanda, de quina és la preinscripció que fan les famílies, no podrem decidir, no podrem saber quin és el panorama definitiu, no? Però en tot cas nosaltres ens mantenim ferms des de l'Ajuntament a que es mantinguin els grups que tenim acordats segons planificació i així ho hem traslladat als serveis territorials i així ho hem traslladat al departament.
Val a dir que des de mitjans de febrer fins al pròxim 9 de març els diferents centres educatius de Mollet estan fent jornades de portes obertes per donar a conèixer a les famílies les seves instal·lacions i projecte pedagògic. Per donar suport i resoldre dubtes, les famílies poden adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Escolarització situada a l'Ajuntament de Mollet, tot demanant cita prèvia.
Disposem d'una oferta educativa àmplia i molt diversa. Com bé sabeu, disposem de 10 escoles públiques de primària, en tenim 4 centres concertats i el que serien els 4 instituts públics. I llavors jo crec que comptem amb una xarxa educativa sòlida i diversa, integrada per diferents centres públics i concertats, com bé he dit, que es caracteritzen per la seva riquesa pedagògica, el compromís amb la inclusió i sobretot per la innovació en quant a l'oferta educativa.
Val a dir que des de mitjans de febrer fins al pròxim 9 de març, recordem que aquests centres estan fent les jornades de portes obertes. Si entreu a la seva pàgina web, trobareu tota la informació dels dies en què ho fan.
Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
Mollet al dia, informacions de servei.
I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica des de la xarxa que ens porta Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
Bon dia. Per fi s'està veient el cel ben blau i molt transparent a la majoria de comarques. Els núvols que hi havia aquest matí arrapats al Pirineu s'estan desfent i també algunes boires que hi havia cap a la Catalunya central o a les planes de Girona, la ressaca de les pluges d'ahir a la tarda, que en algun cas van ser destacables. Tot això és història i, per tant, al llarg d'aquesta tarda un temps molt tranquil. 4 núvolets prims per decorar el cel, també algun núvolot que creixerà cap a les Guilleries, cap al Montseny, a la banda del Puigacal, molt poca cosa. I l'ambient fresquet. De fet, tot i el sol, avui baixa un palet la temperatura respecte ahir. A més, en alguns indrets del Pirineu, l'Empordà i, sobretot, a les Terres de l'Ebre, el vent continua bufant i fa que la sensació sigui de més frescor. Aquest cel tan blau serà substituït per un altre molt més ennuvolat, Sant Tornem-hi, amb vista el dijous, especialment a partir del migdia, cel que acabarà força tapat. Ara bé, de pluja no en tindrem, però quedarà un temps moix, fresquet. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies a Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la Tugues de la plaça Catalunya número 1 al barri del centre. I ara seguim parlant d'altres temes. Aquest és a nivell, en aquest cas, nacional, però en aquest cas també afecta Mollet, i és que la CGT crida aquest dimecres a la vaga dels treballadors de Correus. El sindicat ha convocat la protesta per intentar que no s'assigni La modificació del tercer conveni col·lectiu, que segons els seus càlculs podria traduir-se en una reducció d'entre 8.000 i 10.000 llocs de treball, consideren que el pla de sortides incentivades per a majors de 61 anys que figura entre els eixos estratègics del text posa en risc la quantia de les pensions i carreguen contra la reducció de massa salarial prevista. Després de l'aturada d'avui, la CGT n'ha convocat dues més per als dies 7 i 14 de març. Cada 8 de març es commemora el Dia Internacional de la Dona i des de Mollet se sumen a la lluita un any més. És per aquest motiu que l'Ajuntament i associacions de dones han organitzat un seguit d'activitats en una programació que pretén donar visibilitat a les desigualtats de gènere i avançar per erradicar-les. Un dels objectius principals de les polítiques d'igualtat de gènere desplegades per l'Ajuntament és posar en relleu el paper de la dona a la societat, visualitzar-lo, trencar estereotips culturals, promoure la igualtat d'oportunitats i erradicar les violències sexuals, una temàtica que també està inclosa a la programació del 8 de març. És per aquest motiu que en el ple del passat dilluns es va portar una moció d'urgència per aprovar la declaració institucional del consistori del 8 de març. Estela Mas, regidora de Feminisme a la ciutat, encetava el punt parlant del 30è aniversari de la declaració i la plataforma d'acció de Beijing, un seguit de documents que continuen vigents actualment i que són dels més rellevants en la història del feminisme. La regidora ha afirmat que tots els avenços fets en matèria d'igualtat i hi ha un recent retrocés per diversos discursos que minimitzen la lluita feminista o que neguen l'existència del masclisme.
S'han fet avenços importants, però aquests avenços no han estat uniformes ni suficients per acabar amb les desigualtats estructurals que persisteixen a tot el món. La violència masclista continua sent una de les majors amenaces per a les dones i el patriarcat segueix imposant barreres insalvables per a la seva plena participació en la societat. Tot i els avanços aconseguits, encara queda molt camí per recórrer. En els últims anys assistim a un retrocés de les conquestes en matèria de drets de les dones, molt marcat per discursos que minimitzen la importància d'aconseguir la plena igualtat entre homes i dones, la negació de la discriminació que pateixen les dones i fins i tot la creença que la lluita feminista ha arribat massa lluny.
Unes paraules a les quals se sumava Marina Escribano, portaveu i regidora de Mollet en Comú Podem. Escribano feia referència a un estudi que demostrava com part de la societat creia que el feminisme havia anat massa lluny, un fet que demostra que la lluita ha de continuar.
Recentment, jo diria aquest any i l'altre any, hem tingut doncs el cas Pericot i hem tingut altres casos inhumans, vergonyants, no sé ni com definir-los, d'abusos sexuals, però també hi ha els que no són tan mediàtics i els que passen cada dia de l'any. Casos de violències de tot tipus, de violències sexuals, però també de violència econòmica, psicològica, etc. La discriminació de les dones arreu del món, perquè quan un pensa en el feminisme diu, bueno, no, és que aquí estem bé, no? I la mirada s'ha d'ampliar.
Per la seva banda, Carme Eulària, regidora i portaveu de Junts per Catalunya a Mollet, ha destacat el paper de la lluita feminista, com aquesta ha existit sempre i com actualment queda palès en el consistori molletà, en què més de la meitat de regidores són dones.
Jo faré una reflexió. El feminisme no només és ara, el feminisme ha sigut sempre. Aquelles que tenim una edat un pèl més avançada que les que sou aquí presents, lluitar pel feminisme sense un 8M perquè no existia, tenia la mateixa feina que hi ha ara, sense mitjans, sense plataformes, sense xarxes socials, i anàvem a treballar cada dia per lluitar per aquest feminisme que era cada dia fa molts anys. Jo crec que queda molt per fer i que, evidentment, tot ve de lluny. Però hi ha una cosa, que l'esperança és una emoció molt rebel. I jo crec que les dones, ja s'ha demostrat en aquest ple, doncs ho som, i per això estem aquí, amb gran majoria.
Des del Partit Popular a Mollet han explicat la importància de commemorar el Dia Internacional de les Dones per posar sobre la taula totes les fites aconseguides, sobretot en l'àmbit laboral, escolar i polític. Susana Calvo, des del Partit Popular, ha afirmat que, malgrat els avenços, encara s'ha de continuar treballant.
Hem de continuar treballant en polítiques d'equitat, exigint i promovent lleis i mesures que afavoreixin la igualtat de gènere en totes les àrees, i sobretot fomentar l'educació i el debat, generant diàleg sobre els drets humans i la importància de la igualtat a la societat. hem de motivar les futures generacions perquè totes les nenes i les joves persegueixin els seus somnis en qualsevol àmbit sense veure'ls limitades per estereotips de gènere.
Des del partit d'Ara Mollet Esquerra, EU i A també han coincidit en la feina que queda per fer en matèria feminista. Marina Planelles, regidora del grup municipal, ha parlat d'un retrocés actual motivat pels fenòmens de les xarxes socials i l'auge dels discursos de l'extrema dreta.
Les xarxes socials i l'auge de l'extrema dreta doncs, són fets que no estan ajudant. Tenim diferents fenòmens a les xarxes, el fenomen tradwives, el fenomen de la informació, les dades falses que trobem i que es difonen, i la dificultat perillosa doncs, que permeten aquestes xarxes socials que per algun algoritme i per als interessos econòmics ens apareguin i se'ns difonguin els missatges que més interessen a alguns.
El programa del Dia Internacional de les Dones de Mollet concentra la majoria de les activitats entre el 7 i el 14 de març. Tot i això, hi ha un seguit d'activitats que van més enllà d'aquestes dates, com ara les exposicions del Feminartist. També doncs, es farà una visualització d'un documental a la Marineta i també, com no podia ser d'una altra manera, la lectura del manifest davant de l'Ajuntament. Això serà el divendres 7 de març a les 12 del migdia. El Centre Cívic de Can Pantiquet ha programat pel mes de març un taller basat en la filosofia del Feng Shui. El curs serà impartit per la consultora de Feng Shui, Maite Otero, que ha explicat als micròfons de Ràdio Mollet que té fins i tot la nostra data de naixement a l'hora de dissenyar els espais de la nostra casa. Maite Otero.
Cada ser humano tenemos por fecha de nacimiento lo que se llama un número kua, un número mingua, que nos acompaña durante toda la vida. Este número mingua, este número kua, se puede llamar de cualquiera de estas dos formas, depende de dónde lo vayas a buscar, es un número que tiene que estar representado en nuestros espacios para que nuestros espacios nos reconozcan.
El taller será inminentemente práctico. Així, s'ensenyarà a descarregar l'aplicació d'una brúixola que ens ajudi a saber on està el sud i el nord de casa nostra.
Una persona que ha nacido en, pongamos un ejemplo, en 1968, es una persona que es un número QA9. Este número QA9 estaría representándolo en su casa, en la parte sur de su vivienda. Por lo tanto, lo que haremos es enseñarles a descargar una aplicación de brújula gratuita y les ayudaremos a saber cómo se equilibra la brújula, cómo reconocer dónde está el sur de la casa a esta persona, que esto, pues claro, seremos un montón de personas y lo haremos individualmente. Y esta persona, ese palacio de vida, le tiene que proporcionar todo lo que ella desee.
El taller titulat Activa el teu palau de vida es farà tots els dijous del mes de març entre les 6 i 2 quarts de 8 del vespre. Per participar cal fer inscripció prèvia i signar un compromís d'assistència. I fins aquí l'informatiu. Abans de marxar, repassem les notícies més importants del dia. L'Hospital de Mollet du a terme amb èxit 3 cirurgies amb el robot Da Vinci. Es preveu que l'hospital en faci al llarg de l'any gairebé 200. I el 12 de març s'obre el període de preinscripció als ensenyaments obligatoris. A Mollet es preveu una preinscripció de 344 alumnes a I3 i de 516 a primer d'ESO. I el ple de Mollet ha aprovat la declaració institucional del 8 de març. A Mollet el gruix d'activitats es farà del 7 al 14, l'acte central divendres 7 amb la lectura del manifest. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Mollet al dia, un programa produït pels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
Carnaval a Mollet 2025. Rua de Carnaval i judici d'en Carnestoltes. El judici d'en Carnestoltes serà a càrrec de la companyia Carnamolles i del Ball de Diables. Diumenge 2 de març a les 5 de la tarda. La sortida serà de l'Avinguda Gaudí fins la plaça Pau Casals. Organitza l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
Molt lluny de casa, noves criatures, ni seny ni rauxa, res ens atura. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta, na na de na. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, ja avui res ens molesta, na na de na.
La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.